Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
6 minuts que passen de les 4 de la tarda. Els plats forts d'aquesta temporada pel que fa a la cartellera de musicals de Barcelona és, sens dubte, el que podeu veure fins al 6 d'abril al Teatre Apolo. La música que esteu escoltant ara mateix de fons potser ja us ha transportat a algun indret. Ara diré això, diré fantasia, però ara parlarem amb els nostres protagonistes, perquè una cosa és fantasia, l'altra fantasia, bé, ve a ser el mateix, però una cosa seria igual pel cinema i l'altra per al llibre. Però bé, pels despistats, potser pels més joves, que encara no haureu vist la pel·lícula. Parlem de La història interminable, una superproducció amb 30 artistes a sobre l'escenari, d'efectes especials i molta màgia, que us farà sentir al centre de la novel·la ja convertida en clàssic de Michael Ende. Avui, aquí a l'estudi de Ràdio Estel, és un plaer saludar a dues de les protagonistes d'aquesta superproducció, el musical, que per ser ahir al vespre es va estrenar oficialment a Barcelona. La història interminable aterra, doncs, a la capital catalana i ara fa una petita aturada aquí al Fabricació pròpia. Aquí tenim, doncs, la cantant, actriu i ballarina des de Madrid, Elena González. Elena, què tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Bien.
M'ha agradat aquest bona tarda.
Jo lo intento.
Has sabut alguna cosa també en català, Elena? Tu hem posat fàcil o no?
Poca cosa. El otro día aprendí una palabra muy graciosa, pero creo que no es muy buena para los de Barcelona, que es pixapins.
Ui, pixapins. Mira, ja ho dius bé. Clar. És com un qualificatiu, podríem dir, per la gent de Barcelona, ciutats, saps?
Sí.
I voltants. Però saps qui segur sap el significat d'aquest
claro.
Pixapins? És la Laura Gevallvé, que alerta, perquè la Laura... bona tarda, Laura.
Bona tarda.
Tu combines la teva feina d'infermera pediàtrica a la Vall d'Hebron amb la participació a produccions musicals com aquesta història interminable.
Sí, ara mateix la meva feina a l'hospital la tinc en espera, perquè és bastant bogeria complementar-ho de veritat. M'estan esperant al principi fins a l'abril. Però sí, porto tota la meva vida combinant aquesta professió d'actriu amb la d'infermera.
És al·lucinant, ara deies tu, per això que és compatible. Deixeu-me dir que la Laura fa el paper de la Morla, que és la tortuga que habita el pantà de la tristesa, i la Elena és l'emperadriu infantil.
Eso es.
¿Cómo te ha llamado la Marta? Ahora ya no me acuerdo.
Me ha llamado presidenta infantil. Me ha gustado bastante.
Presidenta de los niños.
La presidenta de los niños. Ara us deia jo aquesta pregunta fora antena, que us deia, un moment, clar, és que vam anar a l'estrena, l'estrena, la setmana passada, l'estrena oficial va ser ahir, però la setmana passada us vam anar a veure i dèiem, ostres, és que, clar, i a mi em grinyolava quan dèieu fantàsia, però clar, és que fantàsia, vosaltres ara m'heu respost, no? És diferent de la pel·lícula justament perquè vosaltres us adapteu, diguéssim, al musical, al que es el libro, ¿no?
Eso es, sí. Es una obra original que se ha hecho en base a la novela, más que a la película. Y entonces en la novela se dice fantasía. Es verdad que los primeros días de ensayo era como...
¡Qué raro!
Se te hacía así
a
el ojo.
A la lectura
como...
de guió toda la estona deían fantasía, fantasía. Y ensayo, no, es fantasía. Ah, vale. Pero bueno, al cap de... Cuatro
ahora
días.
Ya suena bien, no sé.
Sí,
es verdad
sí.
Que la gente que viene de nuevas es como, ¿por qué decís
eso? Qué raro,
pues bueno,
es per això, ¿no?
Eso es.
És perquè es basa en el llibre. Com dèiem, ahir va ser l'escena oficial del musical, suposo molt especial ahir, no? Com ho vau viure? Què?
Va ser molt xulo, la veritat és que es van portar molt bé, van posar una alfombra azul, van fer fotocol, van posar canapés, van donar copa de cava i sobretot els que som d'aquí de Barcelona, de Catalunya, que teníem ganes de portar-ho aquí, de que vinguessin els nostres a veure'ns, va ser molt especial perquè ens vam sentir molt recolzats per la nostra família i amics.
Sí,
y Elena, ¿tú cómo lo viviste?
Pues fue muy emocionante. Claro, yo tenía muchas ganas de venir a Barcelona. Ya he estado a punto de venir varias veces con otros proyectos y nunca se ha dado. Y ahora estoy aquí y estoy muy feliz. Y la verdad que nos acogieron súper bien. Fue un evento muy bonito y el público respondió increíble. O sea, yo estoy muy contenta, la verdad.
Claro, la película de La historia interminable es va estrenar a casa nostra l'any 84, el 1984, i va marcar, podríem dir, tota una generació. Abans de res, vosaltres teníeu el referent de la película, l'havíeu vist, sí, eh?
Sí, sí. Yo creo que la he visto varias veces. No, no sé si, si he llegado al final, porque bueno, yo me suelo quedar dormida con las películas.
La Laura fa guau.
Ja, és, ella i jo som de la mateixa edat i precisament som d'una generació on no som ni de la pel·lícula ni del
llibre. Clar, sou molt joves. Quina edat teniu?
30.
Bueno, 30.
Quasi. Ah, no, ja 30. Mm.
30, sí. Ja, sí.
Los complí en Zaragoza.
Sí. aleshores, bueno, jo, per exemple, sí que l'havia sentit, sí que n'havia sentit a parlar, n'havia sentit a parlar del llibre, però jo tampoc l'havia llegit a l'escola. Jo el que coneixia era la cançó i sabia que existia aquesta història, no? I quan vaig entrar al projecte vaig veure la pel·lícula, clar, la vaig veure el 2023 i vaig pensar, ostres...
Potser han ballit una mica...
Potser han ballit una mica regulit.
Un poquito mal, sí. Han mal. Però bueno, és muy tierna. Yo creo que marcó una època, no?
Totalmente.
Y una generación.
No, i a part, o sigui, Elena, Laura, jo també, quan vam anar a veure-us, realment, clar, quan estàs al públic, veus com s'emociona la gent amb els personatges. Abans us ho comentava, que hi havia gent que se sabia el text, que cantava fins i tot les cançons del musical. O sigui, no sé, és que és tota una fascinació que suposo que això també ho noteu, no? Quan esteu a l'escenari?
Sí, 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 sí.
No, a l'actuar?
És el que sempre diem, que al final és una història molt fantasiosa on surten éssers fantàstics, però en realitat estem parlant de coses on la gent empatitza i on la gent li arriba de veritat i expliquem històries que tu et pots sentir identificat i realment et transporten a coses emocionants que et poden tocar molt.
I que són necessàries de contar, perquè, o sea, que és verdad que és una història fantàstica, però, per exemple, mi madre, que no li gusta la fantasia, decía, madre mía,
nena, madre mía, ahora tengo que ir a ver a... No.
Pero, claro, pero luego es verdad que en realidad tratamos, la historia de la novela trata temas muy profundos. Sí. Y es muy metafórico todo, ¿no? El pantano de la tristeza, habla de la depresión, habla de la pérdida de un ser querido, de la
del
soledad,
bullying también,
del
¿no?
bullying.
Sí, sí.
Y eso es una historia que creo que es importante contar. Al final encuentras ahí una necesidad de contar la historia de Bastián, que es un pobre niño que se refugia en los libros para salir de y sobrevivir de su realidad, ¿no? Que es bastante cruda y triste.
No, no, ara en parlarem, d'aquest rerefons de la història interminable, però deixeu-me fer preguntar-vos també una cosa anecdòtica, perquè sí que és veritat que abans també us deia que és veritat que estan a usar, que en el públic hi havia gent que ha demanat casar-se.
Ah, sí, sí, sí.
Sí, sí, clar.
Però ja em dèieu, no ha passat una vegada, sinó que ha passat més d'una vegada.
Sí, una en Madrid, que fue muy emocionante, la verdad, pero la de Zaragoza, que Laura también la vivió. Sí. Esa fue preciosa porque eran dos personas, no sé, fue...
Sí, eran molt jovenets i van pujar i això, i el que s'explicaven és... Bueno, la frase per demanar el matrimoni va ser ¿quieres vivir la historia, mi historia, nuestra historia interminable juntos? Clar, és que amor interminable, que ja més bonic que això.
És molt emocionant. Vamos, todos nos echamos a llorar ahí con ellos.
No, això és preciós. Clar, vosaltres ara, amb la història interminable, heu passat pel Teatre Calderón de Madrid. També heu estat per Saragossa. Ara sou a Barcelona, al Teatre Apolo, recordem, fins al 6 d'abril de l'any que ve. Clar, això implica noves incorporacions, com per exemple, Laura, tu t'estrenes, no?, amb aquesta de Barcelona, pot ser, si no m'equivoco.
M'haig estrenar a Saragossa i ara a Barcelona.
Clar, però això, clar, és que suposo que és un pas molt important també en la carrera, no?
Sí, sí, és la meva primera supergran producció i bueno, el que comentàvem abans, ha sigut la primera vegada que he hagut d'apartar la meva feina de l'hospital per dedicar-me plenament a això. Era una cosa que tenia moltes ganes de fer, que portava molts anys intentant, fent càstings, preparant-me, fent classes, estudiant, ni de més, i bueno, està sent molt guai, és molt agraït. La veritat és que tota la companyia són maquíssims, són molts els que és la nostra primera vegada i ens estem com acollint tots molt bé.
Ara parlarem d'aquesta gran companyia perquè sou molta gent a l'escenari, molta gent, i parlarem d'un detall que ens va agradar moltíssim quan va acabar l'obra, no farem spoilers, però que va ser un gran detall, jo crec, per part de tots. Però deixa'm dir-te ja, només per acabar amb tu, Laura, que és veritat que tu ara deies, bueno, jo sé que no? Continuo treballant d'infermera a la Vall d'Hebron, però sempre intentant fer cosetes. De fet, tu vas ser una de les finalistes del Happy Day de TV3.
Sí.
Has format part de molts musicals, també al costat de Daniel Anglès, si no m'equivoco.
Sí, sí.
Però creus que el que té aquest projecte de la història interminable, jo crec que ara és el que estaves explicant, no? Que és com el pas definitiu, no?
Bueno, no sé si el pas definitiu, perquè aquest món és molt incert i molt inestable i no sé què acabarà passant de mi, però sí que ha sigut el pas definitiu per decidir centrar-me només en això. 8 funcions a la setmana no les puc fer combinant amb una altra cosa, la veritat.
No, clar, és que ara parlarem d'aquesta jam session, que feu, però va, posem una mica més de música. moment, a mi m'agrada perquè esteu somrient, o sigui, escolteu, i jo crec que quantes vegades...
Clar, és que ens estan mirant en plan, és la primera vez que nos escuchamos.
Oye, una cosa que no sé si sabéis, en el estreno de Madrid, es que estaba sonando la versión de Limahl, el cantante.
¿Sí?
En el estreno de Madrid vino a cantar la canción él.
No. Sí, ¿Ah, sí? Pero que eso va a ser una pasada, ¿no?
Fue, fue una cosa de... Bueno, muy bizarra, como...
Sí, ¿no?
¿Qué
como
hace aquí este señor aquí? Como... Muy emocionante.
Y la va a cantar en directa, ¿eh?
Sí, quina
pasada.
Cantó con las dos protagonistas de ese momento.
Wow.
Cantó ahí.
Clar, perquè l'Helena, si per a Laura del Teatre Apolo és su primer paper en la història interminable, tu repites, però esta vez, com la emperatriz infantil, la presidenta infantil, com decía la Harke, ¿no? Con tu importante bagaje ya, porque en el mundo de los musicales, digamos en Ghost, el musical, sí. ¿No? Helena, por ejemplo, en otra superproducción. Claro, yo entiendo que convertirte ahora en esta primera emperatriz infantil de carne y hueso, es toda una responsabilidad también, ¿no? ¿Cómo la vives tú?
Sí lo es, porque, bueno, es lo que tú dices, que... Como es una obra original, realmente de creación nueva, realmente no hay otro referente, ¿no?
Claro.
De en este papel. Es verdad que en Madrid estaban dos compañeras maravillosas, que eran Teresa Barca y Alba Cuartero, y bueno, ellas ya me dejaron un camino ahí abierto, pero bueno, es una responsabilidad, pero a la vez es una libertad total, ¿no? Como el personaje es tuyo. Tú puedes hacer lo que tú quieras dentro del
margen,
de
¿no? Que te puede dar el personaje.
De nuestros directores, sí.
No, pero claro, es un papel súper importante en la obra, ¿no? El de la emperatriu infantil. Por cierto, ¿teniu alguna escena preferida vosaltres o no? Pues, d'aquestes que... Jo en tinc una, però...
Sí?
Bueno, no, ara en tinc bastantes, saps? Ara ho estic pensant, perquè...
Una de mis favoritas es la de Laura, precisamente, sí. La de la Morla, sí.
És que, això no ho hem comentat, l'Helena, la primera temporada a Madrid, feia de swing. No sé si el públic coneix aquest concepte, que és molt important.
Explica'ns-ho, per la gent que potser no...
Quieres explicar-lo tu?
Venga. Vale. El swing... Es justo hoy he visto una entrevista en Instagram que decía que somos como los bomberos de la profesión, porque al final tienes que estar preparado
para todo,
para apagar fuegos, para salir. Bueno, te tienes que aprender, básicamente hay swings femeninas y swings masculinos, y te tienes que aprender todos los papeles del elenco, y si pasa cualquier cosa, pues tú estás ahí preparado para salir. Y bueno, tienes que...
Pero entonces, ¿y echas todos los papeles?
Sí.
Pues eso es una pasada.
Por eso también he hecho de la Morla.
Claro.
Y sé desde dentro que es muy divertida esa escena, ¿no?
Como... Y el que yo penso es que no es només aprendre's la cançó d'aquell personatge, sino que totes les coreografies, tots els canvis de vestuari, d'on el canvio...
Tot,
clar, perquè tu agafes el rol d'aquella persona en aquella funció,
sí.
I poden ser pues, 7 rols diferents en aquest cas.
Sí. Fue duro.
Fue duro. ¿Vas a ver de surtir? ¿Tuviste que salir alguna vez?
Sí. O sea, es que siempre pasan cosas. Es eso. Al final, al ser 8 funciones a la semana, pues que si
claro.
Uno se coge un catarro, el otro se hace daño en el pie. Al final siempre tienes que salir.
Mira, portem 8 funciones de previa y una de estrena. ¿Y cuándo salieron los swings?
Bueno, han salido todos.
Sol salió toda la semana pasada. Sí. No,
sí.
Es que siempre pasan cosas. Sí, sí.
Sí. Hay 2 swings femeninas y 2 masculinos.
Y 2 masculins. De unido. Clar, és que us heu d'imaginar una superproducció amb efectes especials, amb música en directe, amb 30 artistes sobre l'escenari, més de 200 canvis de vestuari, un vestuari que, per cert, i una caracterització, deixeu-m'ho dir, memorable, obra de l'Antonio Velar, que és director artístic català, que ha treballat, entre d'altres, amb l'Albert Boadella, amb el Mario Gas, amb la Vicky Peña, amb el Rafael Amargo. Claro, Helena, m'imagino que entre bambalines, ara ho estàveu explicant també, Laura, que la història interminable debe ser un espectáculo frenético, o sea, que també debe valer la pena ver el espectáculo que hay detrás,
total,
¿no?
Total,
entre bambalinas, por todo lo que estáis contando.
Sí, porque, bueno, todo eso, los cambios de vestuario. Detrás está pasando otra obra.
Otra obra diferente.
Sí, totalmente. Cambios rapidísimos, luego hay tanta maquinaria, ¿no? O sea, la animatrónica es bestial, entonces... Hay 3 titiriteros también que tú les vas viéndose meter en el dragón, de repente son la tortuga, hay un bicho, claro, convivimos los actores, los técnicos y las criaturas. Ahí estamos todos juntos y es una locura, la verdad.
És una locura, no? És una bogeria,
sí,
com
sí,
deia.
Sí, és una bogeria. L'ensemble, sobretot, que és el que va sortint a tots els números fent aquest acompanyament, fent les coreografies,
sí.
Fent que tot l'espectacle doncs, creixi, és una bogeria de canvis de vestuari. Bueno, nosaltres comencem l'obra i se'ns passa volant.
Volant,
sí,
no?
Sí.
Volant. Clar, ara ho deia l'Helena, que deia amb aquestes figures electròniques animatrònics que són a l'Àrtex, al cavall, al Fujo, no? Al Fujur, que és el mític drac blanc, que també aquí hi ha molta polèmica de si era drac o perro.
Sí. O gos, però és drac, no?
És drac blanc.
I el Comer Roques, que jo us haig de dir que... Bueno, és que ara no sé si... Clar, és d'aquest punt que no sé si fas spoiler, però que et quedes una mica... O quan veus a l'Àrtex dius, en sèrio?
Sí.
Un cavall?
Sí.
Això us ha passat, no?
Sí. De fet, ens van explicar... Això no sé si és veritat o era llegenda urbana. Que ens van contactar com una protectora d'animals dient que no podíem tenir un cavall al teatre. I nosaltres, no, senyors, és que no és de veritat.
Hi ha tres persones, no?
Sí,
o sigui,
claro,
que estan fent de cavall.
Tiene ocho patas el cavall, no?
Clar. No, però clar, per això també actuar, també, diguéssim, vull dir, amb aquestes figures, no? També és com, no sé, és diferent, no? És complicado.
Sí, es diferente, eso es, porque al final tienes que tirar mucho de tu imaginación y de tu mundo interior, porque bueno, están muy conseguidas y el trabajo de la animatrónica es espectacular, pero bueno, al final no es una persona que te está respondiendo al momento.
Acción-reacción, ¿no?
Claro.
Clar. Deixeu-me també preguntar-vos ara si pel ritme que porteu, perquè ara us hem donat un cacaulat perquè diem, ja les veiem pobres, que estan fantàstiques, eh? Haig de dir que estan fantàstiques, després de l'estrena ahir, però clar, dijous una sessió, divendres i dissabte i diumenge dues sessions. De gairebé 3 hores. Mm-hmm. Cada sessió... Deveu acabar esgotades, eh? Després de les funcions.
Sí, els dies de descans són molt importants per descansar el cos, descansar la veu, la ment, i sortir una miqueta de... Entrem al teatre i de cop no sabem si és de dia, si és de nit, si entrem com en una bombolla, necessitem una miqueta de realitat, no?
Totalmente. Yo creo que son como las olimpiadas, yo lo siento así, ¿no? Como a veces cuando estoy así un poco ya más cansada, digo, venga, Elena, ¿qué estás haciendo?
Ya está.
Las olimpiadas, algo súper importante. ¿No? Te tienes que motivar de alguna manera, porque es verdad que se convierte, a pesar de que no es un trabajo nada monótono, al hacerlo
final,
cada día puede serlo. Entonces tienes que trabajar ahí la mente para que cada día sea diferente.
Això que ha dit l'Helena és molt important, no? I el que tu deies, el públic ho rep, el públic s'emociona, hi ha públic que és molt fan de la història interminable i que ho viu molt. I el fet d'estar tan cansats nosaltres entrem a vegades en aquesta monotonia i aquesta repetició i fa que desvaloritzem la feina que estem fent i com ho està vivint el públic. Aleshores, és molt important, a part del cansanci físic, vocal i mental que puguem tenir, donar-nos aquesta xispa que el públic es mereix rebre la història.
Claro, porque tú lo has hecho 8 veces, pero ellos es la primera vez que lo ven, ¿no? Y tiene que parecer que es la primera vez que lo hacemos todos.
I jo suposo que també us deu passar això, no? Que vosaltres ja teniu, ja l'heu fet com moltes vegades aquest musical, La història interminable, però és el punt aquest que dieu, que quan esteu entre bambalines i de cop i volta, no?, entre bambalines, veieu la cara del públic, és un públic nou, no? Que ells no l'han vist mai, aquesta obra, suposo que els nervis, no?, fa que potser és aquest impuls que tu deies, no, Laura?
Exacte, sí. Sí, jo crec que, sobretot de cara al segon acte i de cara al final, la gent s'emociona moltíssim i és quan, sense fer spoilers, ens apropem més al públic i realment veiem la seva cara, veiem com ens miren amb els vidriosos.
Ja està,
ja ho has dit.
Jo abans he dit a la Harker, jo vaig plorar. I la Harker fa quan? I ho dic diverses vegades. Però perquè realment és la que tu dius, que connecteu, no?, amb la gent i amb el públic en aquesta història interminable, no? És aquest punt, no, Laura?
Sí. Toca... I fa que... Ens posem.
Y toca cosas como muy, muy sensibles, sí. ¿No? Y bueno, que aparte la música, que es maravillosa, también te lleva...
Transporta,
yo siempre lo digo, sí. Yo como swing en la primera temporada la vi muchas veces, la función, y hay momentos que yo sabía, aquí voy a llorar. Por la música, está hecho para que te toque la fibra en el momento perfecto. Es así. A veces también te ríes, pero
sí,
también...
Sí, es verdad, ¿no? Que tú pasas muy bien con esos efectos especiales que hay, que hay en escenas también, que te quedas... O sea, que tú formas part de la obra, del musical. Entras en aquest món de fantasía. Mira, ya lo digo, de fantasía.
¿Veus?
Pero ya está, ya me he endinsat en el món. Pero en relación a lo que tú decías, Elena, sí que es verdad que para un actor gestionar también estos momentos que decías, o sea, es que me estoy emocionando, no deben de ser fáciles, ¿no?
Ay, no, total. Mira,
¿cómo
justo,
lo haces?
Justo ayer me pasó en el estreno, estaba emocionada de más. Y justo tengo una escena que es complicada porque, no sé si lo puedo decir, bueno, de la madre de Bastian.
Sí.
Hay un momentito que es emocionante. Y bueno, yo siempre lo digo que cuando me viene la emoción, bueno, a mí se me sube la laringe y ya no puedo cantar, entonces empiezo a pensar en alcachofas con jamón o algo así que de repente me haga bajarme un poco de dónde estoy, si
pues
es con la emoción.
Wow, alcachofas con jamón, ¿eh?
Sí. És com...
Ja, és que és fort ese momento. Tots els que ens incorporàvem nous en aquesta escena vam necessitar unes quantes setmanes per deixar de plorar veient-la.
Sí, i no hay que entrar demasiado porque si no, yo al menos no puedo cantarla. Es como...
Bueno, és que això ho hem dit, perdona, no ho hem dit, és meravelloses les veus que teniu. Clar, és que això també són, clar, és que són molts factors, no?, els que sumen a que aquesta història interminable sigui un èxit, no?, perquè teniu unes veus meravelloses tots.
Gràcies.
No, de debò, i aquesta música en directe. Mira, anem acabant, però més enllà de l'espectacular posada en escena de la història interminable, és un homenatge als llibres, a los libros, a la lectura, al poder de la imaginació. De hecho, els nens d'avui viuen més lluny de fantasia que els dels 80, quan va sortir el llibre i la pel·lícula originals. Teniu aquesta percepció, també, no?
Sí, penso que, bueno, vivim en un món molt de l'era de la tecnologia, de l'immediatesa, i potser no és fàcil que els més petits s'enganxin a un llibre, que és una cosa més lenta, menys atractiva que qualsevol altra cosa. I sí que és cert que tota l'obra és una oda a això. De fet, l'obertura és una oda a la lectura i a la llibreria i als llibres. I, de fet, bueno, el que expliquem és com endinsar-te en un llibre i que la història t'ajudi a la teva vida, no? Que això moltes vegades passa, a tots ens ha passat que un llibre ens ha tocat molt i ens ha portat a on estem i ens ha ajudat d'alguna manera, i penso que és un homenatge a aquest musical a això.
Sí, es totalmente eso, no lo podría haber dicho mejor, la verdad. Sí, o sea, como a través de los libros puedes encontrar refugio y puedes salir un poco de tu realidad. Y sobre todo eso creo que es, además del viaje que hace Atreyu, es un viaje emocional de Bastian, de todo lo que está viviendo a través del libro. De hecho, es un paralelismo, los personajes, eso a la hora de montar la obra, nos contaban que muchos personajes es un paralelismo de su propia vida, ¿no? La emperatriz es la madre de Bastian, como ese trabajo fue muy bonito de contar quién sería cada personaje. Es que no quiero hacer mucho spoiler.
No,
pero...
porque claro, es verdad, tens raó, pero no, entenc perfectament. O sigui, la gent quan la vagi a veure a la història interminable ho entendrà, aquestes paraules de la Elena González, la emperatriz infantil, i la Laura Ballbé, que fa de Morla. I també fas de swing, de cover, Laura, o no?
Sí, no m'he estrenat encara, però sí, faig de cover de la Chayide, que és la bruixa dolenta.
Val. Déu-n'hi-do, també, quin paperàs, eh?
Sí.
Déu-n'hi-do, quin paperàs.
Estic cagadeta.
Jo tinc moltes ganes de ver-lo.
Sí, home. Sí, no, doncs pues mira, repetiré, a veure si es dona el cas.
Claro.
De debò, moltíssimes gràcies, de bona hora bona, per aquesta història interminable, molta sort, recordeu que Déu-n'hi-do, fins al 6 d'abril podreu veure la Sala Apolo.
Sí, tocamos madera. Sí,
vinga,
sí.
Va, que vagi molt bé. Gràcies, de debò.
Gràcies.
Merci.
Ràdio Estel. Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí als Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. Els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Això us ho vaig explicar, dos minuts que passen de 4:45 de la tarda, passa aquesta història intermèdia. Ah, ja està, Jaume Borja, espera, que li dono una mica de temps, perquè estàvem a punt de començar. Saludo la Mercè Mondelo, que sí que hi és a l'estudi. Bona tarda, Mercè Mondelo. Déu dir que sí que bona tarda, de fons. I el Jaume Borja diu, espera't un moment, que no sé on tinc el mòbil. Llavors, què passa? Que si Jaume Borja diu, no sé on tinc el mòbil, és que passarà alguna cosa amb el mòbil.
Exacte.
Jaume Borja.
Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. I un dia, igual que em deixo el mòbil, un dia em deixaré el cap, perquè ja estic a punt.
On el tenies? Per això l'has trobat prou ràpid.
A un estudi annex que hi ha aquí, annex a l'estudi principal, que és el meu secret, perquè allà és l'enxufe que més ràpid me carrega el mòbil.
Ah, mira. Veus, això no
Bravo.
Ho sabia, això.
Aquí tenim a Marta Ejarque.
Bravo.
Què tal?
Ejarque, és que he començat la secció sola amb la Mondelo.
Ja està pers net, ja, eh?
Ja està?
Ja està net. T'ho he deixat tot com una patena.
Fantàstic. Li estava explicant als oients que el Jaume... He començat sola amb la Mondelo perquè el Jaume ha hagut de marxar corrents perquè havia perdut el mòbil, que no sabia on el tenia. Al final hem descobert que el tenia el 2 perquè se l'estava endollant.
Això t'anava a dir, que ha entrat el 2 i jo m'he acomiadat d'ell. Si has vingut fa 3 hores i has vingut...
M'agradaria dir, gràcies, Ejarque, m'agradaria que els oients d'esta santa casa sapiguessin que jo he arribat aquí, la gent de xarxes també a les 15:50, sí, quan entro a les 16:30, sí. 40 minuts de marge, i vaig amb deixar el mòbil just quan comença la secció.
Mira, justament ahir parlàvem de ser puntual, no ser puntual, la Mercè també ho és, bastant de puntual.
Sí,
ahir o abans d'ahir, fa uns dies.
Sí, és veritat. Tu també.
Ell és molt puntual.
Molt puntual.
Però la pregunta és, vas néixer puntual o t'hi has fet?
Ui, carai.
Carai, tu, doncs m'hi he fet. Perquè abans era superimpuntual. Era superimpuntual. Tu també?
Sí, eh? Xocala. Tu Amiga, també? Sí, sí, igual.
Però molt impuntual,
Fins que un amic me va dir, Jaume...
O?
Què?
No, digues.
No, dis-ho.
No, digues.
O què?
No, a veure quina amenaça et va fer el teu amic.
No, bueno, va ser una amenaça, no sé si amenaça, però en molt de carinyo, però em va fer mal. Són d'aquestes coses que et diuen en carinyo, però...
Queden gravades.
Me va dir, Jaume, tu, en el teu temps, carinyo, fes el que vulgués, però en el meu no jugues. I va ser com...
Duret.
Té tota la raó.
Ja està, veus? Ja està.
I jo vaig dir, com a excusa, perquè era un dia que sortíem de festa aquí a Barcelona i tal, i vaig dir, clar, és que jo sóc de Jesús i llavors no calculo bé les distàncies. I em va dir, mira, xato, tu tens un mòbil que el saps fent superbé, ara quina excusa em vens a contar? En fi.
Quins vens a contar, tu?
Hi ha una sorpresa avui. Ho anuncio d'entrada. Que en algun moment de la secció hi haurà una sorpresa.
En algun moment?
Sí.
Abans de les 5.
Exacte.
És un patir constant, amb el Borja. Mai saps per on et sortirà.
Ha sospirat i tot.
No, perquè estava pensant, deixa'm recordar que a
Mare,
que 5...
guapo està Pedro Sánchez, no? S'ha tallat el cabell.
Pedro Sánchez sempre està guapo.
Ja, però veig que li senta bé, això de la presidència.
Té els pòmuls molt marcats, no? Una mica la cara aquesta d'influencer.
Sí. Tu creus que s'ha fet algun retoc?
Home, sí. Ho té tot a l'abast.
Mira, des de que sabem que el 21 de desembre vindrà a Barcelona...
Em pensava que venia a Fabricació.
No se sap mai, ha tret un llibre també. Vull dir que igual ve a la casa, no se sap mai. Però vindrà a veure el president Aragonès.
De visita, sí,
de
tant.
Visita. I de visita també vindrà avui el conseller de Recerca i Universitats, a 6:15 de la tarda, el conseller Joaquim Nadal, que ve a presentar-nos Confitura de Vidre.
Per cert, abans de Joaquim Nadal, tindrem també a Santi Jiménez, que ja t'informo que està a camí al bar... Ja? A aquesta hora?
Però què us passa avui?
No ho sé.
Per què venim tan pront?
No sé, però tenim tot l'elenc a punt, aquí a la vora.
Sí. Qui ha de venir puntual és el conseller. Això sí que li demanem que sigui puntual.
I no sé per què, sospito que serà el que al final ens farà patir una mica més.
Bueno, mira, a veure, potser arriba abans. Potser arriba abans amb la tònica dels col·laboradors d'avui.
Això.
A veure. Què? Per on comencem?
Si et sembla bé, ja que ho dius, és que si ho lliguem tot... Jo no sé si el senyor Nadal arribarà a temps, però lo Nadal en si com a festa ja ha arribat perquè ella ha tret lo villancico. Escolteu bé, que això és art.
És la Letícia, no? Sabater.
Ho diga bé, eh?
Ara ja arriba el subidón.
Però aquesta no és la seva veu original.
No, clar, aquí hi ha molt d'autotune i molts efectes. El títol d'esta cançó, que ja està penjada a YouTube, és Esta Navidad me comeré un pibón.
Veus?
Ara, ara! Vamos!
Molt bé. A la Paula li agrada.
Que, per cert, us volia dir que quan són les...
Què ha passat? Això és real?
Sí.
Aquest so com de copa trencada?
Pensava que havia sigut un efecte de la Paula, però forma part del videoclip. Vale, no ho sabia.
Potser també pensava que havia patat alguna
cosa. Què ha passat aquí?
Mira, us volia dir que quan són les 16:37 ara mateix, este videoclip a YouTube ja porta més de 500.000 visualitzacions.
Imagina't.
Mig milió, eh?
Em crida molt l'atenció, eh? Si tu no saps de què va la història, nosaltres perquè ja estem més familiaritzats amb la Letícia Sabater, però si tu ets un país estranger i et trobes amb aquest personatge, amb aquestes abdominals, a més, també molt curioses, tu això t'ho mires, no ho passes
sí,
per alt.
Sí, et crida l'atenció, sí. Té un estudi antropològic, tot això, este videoclip. Que, per cert, ara he recordat perquè hi ha este efecte de... S'ha trencat un vidre? No, és que li trenca un... lo propietari d'un restaurant, li trenca una botella al cap a Letícia Sabater en este videoclip. O sigui, res...
No feu aquestes sentit. Coses.
No,
és molt absurd tot plegat, molt surrealista.
Molt.
No?
Sí.
Bueno, mira, d'una popstar, sí...
Totalment, evident que
saltem,
ho és.
Sí. Saltem a una altra i sembla que tens alguna cosa a dir ahir.
Ja anem a ella,
anem
no?
Ja anem al cor?
Sí, sí, anem... Mira, de fet, avui la... Jo sé que em poseu aquí la sintonia del programa i tot, que és superxula, però realment la sintonia de la secció del cor des d'avui mateix podria ser esta. Se nos rompió el amor de tanto usarlo. Que jo vull dir que no ho faig expressament perquè sembla que vulgui estalviar-me faena i és copiar-pegar lo link de la cançó cada setmana. Però ja, per favor, que s'acabi el 2023.
Podríem fer una subsecció, no?
Home, del cor trencat.
Sí,
és que,
et donen feina, et donen feina.
Però tant, que ha sigut això? Què ha passat? Que respirem? Que tot se trenca, tot se'n va.
Sí. Això amb el canvi de temps, ha vingut, amb el fred, no? La gent té aquesta...
Fet canviar de parella.
Sí, la gent està més a casa, no surt tant...
Bueno,
no?
Parlem una mica, o sigui, que és Aitana i Sebastián Yatra.
Clar, perquè... No. Hola, sóc la responsable d'esta secció, no estic explicant lo titular.
No, però tu s'estan posat...
Però si algun dia fem d'aquí el que queda, fem resum de l'any de Notícies del Cor, potser hauríem de fer un resum de totes les parelles que han trencat, eh?
Bueno.
Com tu deies, l'última, Sebastián Yatra i Aitana ja no estan junts, ho ha confirmat lo cantant colombià. Què va dir textualment, cito, diu, ens estimem moltíssim, som i serem grans amics de la vida, però en aquests moments los dos estem solters.
Vaja.
També és veritat que és una relació que mai s'havia fet pública. Jo no sé si us havia donat la sensació perquè...
Que mai s'havia oficialitzat.
No. O sigui, mai ells dos, exacte, tu ho has dit, no havien dit lo... no li havien posat nom al que tenien. Que si van començar sent amics...
Perdona, però això ara també és una moda, que s'ha posat de moda, que s'ha d'oficialitzar una parella, no sé, tampoc s'han de donar tantes explicacions, no? Borja, o què?
Jo vaig de modern per la vida, però tu sí que ets moderna. És que tens tota la raó, és que al final ho hem d'etiquetar tot. L'únic que jo pensava quan vaig llegir el titular de... Ai, han tallat, però que estos estaven junts, saps? Esta sensació. Però és que és veritat, vull dir, cadascú que faci el que vulgui.
Sí.
I al final, si no dius lo que ets, t'estalvies després, dona males notícies.
Claro.
En qualsevol cas, ara mateix Aitana està de gira, Mèxic, Perú, Llatinoamèrica...
Colòmbia també, no?
Colòmbia, ho està fent tot, vull dir, ho peta musicalment. I, de repent...
Què li passa a la Harke?
No,
què
no
res. Que estàs dolguda per aquesta ruptura.
No, home, a veure, jo també tinc el meu cor, eh? I a mi aquestes coses també em toquen, clar.
Bueno, pues...
Bueno, està de gira, està treballant, la
Mira, per a que et posis encara més trista, Harke, sí, ho sento.
Ostres.
Però l'altre dia, quan estava a punt de presentar The Killers, que és una cançó que li dedica, la va fer dedicant-li a Sebastián Yatra, Aitana es va posar així davant de tot el seu concert.
Ai. Este año me ha cargado cosas muy bonitas, sí. Yo no quiero recordar para siempre como un año. Pues no se sent.
Mi padre, antes de salir al show, me va a decir un montón de frases que eran súper bonitas, que estaba viendo
Sí, Harke, ja està bé, Paula. Sí que se sent el que s'ha de sentir, que és que no pot parlar perquè es posa a plorar.
Clar, està entretallada, pobra, està emocionada. Però què diu? Que su padre li ha dicho frases antes de salir.
Sí, i que diu que...
Para...
que no estava, no està del tot bé estos dies emocionalment, que no està passant els millors dies a nivell de, pues això, d'emocional, de sentiments i tal, que està passant com una ratxa. I si, bueno, que ho comentàvem aquí en Hard, que l'entrar, que són dies com raros, pues a Aitana també li passa, tot i que sigui una popstar, sí, com Letizia Sabater. Sí, sí. Però, en qualsevol cas, atenció, perquè què diuen? Que hi ha una frase popular així com molt antiga, també. Jo estic molt antiga avui, eh? Però que diu que...
Què diu?
Que és allò de quitar un clavo.
Ah, però, clavo, sí que es diu això.
I qui
és tota la vida.
Bueno, Aitana aquí se posa a plorar davant de tot el seu públic, però sembla ser que ja té substitut per a Sebastià Niatra.
Ja. Next.
Estem parlant, exacte, d'un artista de Palma, de la Palma de Mallorca, de ses illes, que es diu Reels B.
Reels?
Reels B. El seu nom real és Daniel, té 30 anys, ja us dic, és de Palma. I la veritat és que jo crec que surt guanyant el canvi perquè de Medellín. O sigui, li queda més prop Palma que Medellín.
Clar. Queda lluny, clar.
També s'ha parlat de que si hi havia hagut infidelitats, vull dir, aquí no se salva ningú, eh?
Ui, però això fa molta mandra, perquè sempre que hi ha una ruptura sempre és com que, no? Exacte. Surten les possibles infidelitats.
Pesats.
Diuen que si l'altre estava, que havia tontejat, havia flirtejat amb Dana Paola, però... i també...
Dana Paola, un moment.
Sí, sí, diva,
Dana
també.
Dana Paola, diva, i va actuar amb ella a Mèxic.
Exacte, que ara m'han d'amiguis elles.
Això no té gaire sentit.
Lo rosa fa el carinyo i a vegades ho acabes compartint tot i la cosa s'acaba malament. O també se'l relacionava amb Clàudia Martínez, que és una influencer que ara si mateixa se relaciona en Álvaro de Luna, que ja no està en Laura Escanes.
L'altra.
I que és una xica que també ha sortit de la Isla de les Tentacions.
Quina carambola. Bueno. Avui és el dia de l'influencer, eh?
Ai. Mira.
Borja. Sí, sí, això
és així. El Borja és un influencer.
Home, i tant.
Jo sóc un...
Tu què ets?
Blue fluencer.
Què és un blue fluencer?
Que d'influencer res.
Ah,
bluff. Sí, bueno, però mira, t'he dic una cosa. Sí. Jo penso que influencer, a banda de que has d'acabar tornant-te loco, ha de ser super... La vida no ha de tindre sentit, perquè jo crec que el sentit de la vida és saborejar les coses. Jo cada vegada que em comença a seguir algú, ho veig i faig una festa.
I jo m'ho crec.
Ho celebres.
Però, clar, sí, però és com benvingut a la família, damunt ho sento. Però, de sobte, si et comencen a seguir en un dia 400 persones, doncs... Pues...
Aquí segueixen els influencers.
És un bluff. Poqueta gent.
No, però ells aquí segueixen. Poqueta gent.
Poqueta gent. Ja que sí?
De fet, no mola. Jo, o sigui, tinc gairebé la mateixa quantitat de seguidors que de seguits. I llavors ja ets un pringat.
Mira, fem una cosa. Per intentar fer un canvi amb aquesta tendència, explica'ns a veure on et podem seguir. Que igual pugin ara els seguidors del
Jaume
Borja. Bueno,
encara que em siguis, que sou tota la gran audiència de cop de Radio Estel, jo cadascun vos faré una festa, que m'he compromès. Venga. @JauBorja, a Instagram.
Vale, @JauBorja, a Instagram.
No sé si el segueixo jo.
Sí, claro que em seguixes.
Sí, bueno.
Sí, dona, per la mare de Déu.
Va, que avui teníem més temps, però ja veuràs.
Va, ja no. Què fem? Va, em vols anar? Vols
un altre drama?
Va, sí, aquesta m'agrada.
Va, un altre drama. Una altra dama que hem d'escoltar Se nos rompió
l'amor. Sí,
Paula,
la sintonia.
Se nos rompió l'amor.
Paula, tu, quan sentis drama, al Jurado. Se nos rompió l'amor, otra vez.
En aquest cas, dediquem la cançó de Rocío Jurado a Inés Arrimadas i Xavier Sima. Recordem, cap de l'oposició al Parlament de Catalunya, en el seu moment una primera espasa de Ciutadanos. Sí. Però no hi ha hagut manera. Jo, ara, després, te portaré... No és un tall del moment, però sí que he volgut recuperar perquè vaig tindre la sort d'entrevistar-la fa uns quants anys. I, clar, tots sabem, a mi, una de les coses que més m'impressiona d'esta relació és que ella és unionista, no ha estat mai a favor de la independència de Catalunya ni res que se li sembla. En canvi, Xavi Sima sí que era independentista. Mm. I quan fa uns anys, mira, jo era un pollito i realment vaig suor gelada quan li vaig fer esta pregunta, però li vaig preguntar realment, Inés... ¿Es posible el amor entre dos persones que no pensen igual? I em va contestar això.
A veure.
Jo crec que sempre s'ha de mirar a la persona, sempre aprens molt. Parlant amb gent que no pensa com tu, aprens molt més que parlant amb gent que pensa sempre com tu, no? Per tant, jo no he tingut mai cap problema de tenir amics, famílies o fins i tot marits que no pensen exactament com jo. Però sempre, sempre és fàcil trobar les coses que podem compartir.
Nos devoramos vivos.
Què n'opineu? Ui, no ha quallat.
No,
no li ha agradat a la
Jarque. No
te ho creus?
No, perquè per moltes menys coses, i de veritat això genera conflicte, genera mala maror, això, que no és un tema menor.
Ja.
Jo crec que ja hi havia una mica de mala bava entre els dos. I escolta, això acabat
perdona,
petant,
Irene, Irene.
Inés.
Inés. Inés Arrimadas va tenir un fill, no?
Dos xiquets, fills, Marc i Àlex.
Déu-n'hi-do, molt complicat.
I de fet se porta ja com tot l'any separat de crisi, de, han hagut molts rumors de que la parella estava a punt de
Els nens
de
són els que acaben patint més.
Ja. Però això, mira, en això sí que he de dir que Xavier Sima i Inés Arrimadas fins a l'últim moment ho han intentat tot. Ells vivien a Barcelona, després van marxar, perquè ella estava al Congreso, van marxar a Madrid. I ara, abans de deixar-ho, van dir, i si provem Jerez de la Frontera, que és la ciutat natal d'Inés? No me'n faci riure, perquè realment ho van intentar, però no ha servit de res. Tot i que Xavier s'ha quedat a viure allà, perquè han dit que de moment volen estar els dos prop dels xiquets, i que diu que hi ha bon rotllo entre ells, que al final és el més important perquè no patisquen els fills.
Em sembla bé. Mira, un minut que passa de 4:45 de la tarda.
Que bé.
Crec que pel següent tema, que hem de parar bé l'orella...
No.
Ah, no?
O sigui, no hi ha tema.
Ja no hi ha tema?
Mira, o sigui...
Què ha passat aquí?
Saps què passa? Que tu em vas demanar... Oh, que m'encanta quan Paula para la música. Se'm podria escoltar hasta el cor, perquè em batega a 1000 per hora. La qüestió és que, de repente, Mercè Raga s'ha enganxat a Operació Triunfo.
Ah, això és així.
Perquè ella és més friqui d'OT que jo.
Sí.
I em va dir... Escolta, Jaume, que no podríem fer una subsecció dins de la secció...
Claro.
I jo, mira, a ritme de la nova sintonia, i dic, vale, pues m'ha inventat el títol, Raconetote.
Perfecte.
Però abans de rajar d'Operació Triunfo... Raconete. Abans de rajar d'Operació Triunfo, crec que l'audiència de Fabricació Pròpia es mereix una padrina d'esta subsecció de la secció a l'alçada.
Jo que sabeu que tinc problemes de cor,
Jo crec que ja ens està escoltant.
Sí.
Aixequem les mans per aplaudir-la molt fort.
Ho
fem claqueta, com fan OTE, va.
Ui, Déu meu.
Però quan ho hem de fer, això?
Quan acaba de dir el seu nom.
Va.
Vale?
Va.
La padrina del Raconet OTE a Fabricació Pròpia és Lorena Gómez.
Home.
Hola.
Hola, Lorena. Ostres, quina padrina de luxe.
Gràcies.
Què? Lorena, una dona que la vam conèixer, ens vam enamorar d'ella...
Va
guanyar OTE quan estava a Telecinco, una dona que ha creuat lo charco, que es diu, per a interpretar fora de les nostres contrades, ha fet música al llarg de tots estos anys, però jo crec que tenim la sort avui de connectar amb ella quan viu un moment daurat de la seva carrera musical.
Sí.
En este... Sona no, alguns dels seus singles, però ella acaba de traure nova música, feta disco, Me vuelvo a la vida, i és lo moment de Lorena Gómez. Lorena, per favor, com ho estàs vivint tot això?
Molt bé, la veritat que és superbé. Estic molt, molt contenta perquè és un moment molt important per la meva carrera. Al final portem molts anys ja lluitant per això i per fi s'ha fet realitat, no?
Lorena, si veieu el seu Instagram, a banda de traure disco, que té un disseny xulíssim a la portada, que sembla que hi hagi una escultura al mig d'ella, saps? En la seva figura, ha fet concerts d'esta gira, presentant-lo en directe a Sevilla, ha estat a l'Auditori de Barcelona, Madrid... Ella és de Lleida, no sé si ho he dit, però us vull dir moltes vegades.
Sí.
Lorena, ja has tingut una acollida brutal, t'han vingut a veure tots els teus concerts.
La veritat que sí, ha sigut... Jo no m'ho esperava, perquè mai t'esperes, no?, el que pot passar. Un somnia amb moltes coses, però la veritat que ha vingut moltíssima gent, i no solament als concerts, sinó a les firmes de discos.
Que ha fet firmes de discos també, quan no estan de moda i a les firmes, i tu ho has recuperat, aquesta bonica tradició.
Sí. Jo crec que la gent que em segueix des de la vida tenia moltes ganes de veure alguna cosa meu nou, no?, alguna cosa inèdit, i ja deixar-me una mica de les versions. Ja estaven una mica cansats.
Jo és que, clar, viu la Lorena Gómez, és el que diu, o sigui, que porta anys i anys currant-se aquesta carrera, Lorena, fins i tot abans de passar per OT, que jo recordo una actuació de la Lorena espectacular, que ara, Lorena, mira, perquè ha estat sorpresa això, padrina d'honor d'aquest raconet aquí amb el Jaume Borja. Lorena, era de qui era la... Perquè ara jo em ve el cap Whitney Houston, però no, quina era l'actuació teva que va ser... Bueno, que cantaves, ballaves, Lorena, quina és per tu? O t'ho pregunto d'una altra manera. Per tu, l'actuació que vas fer a OTE, amb què vas gaudir més?
Bueno, jo crec que aquesta va ser, Va ser la cançó de que la van titular Lorenazo.
El Lorenazo, exacte. Això.
I tu dius aquell vestit blau, no?, que pujava amb els ventiladors que hi havia a terra.
Sí, va ser espectacular. Per mi, una de les millors
actuacions. Jo crec que allà, Lorena, és punt d'inflexió i allí guanyes,
sí,
OTE.
Sí.
Moltes gràcies. Sí, jo crec que va ser... el meu any de guanyar, la veritat, sí.
Bueno, Lorena, i ara...
Jo també li volia preguntar, diu la Lorena, el meu any de guanyar, quantes coses has guanyat després de tots aquests anys, diguéssim, d'aquesta carrera musical, Lorena?
Ui, he guanyat moltes coses. Sobretot, confiança en mi mateixa, no? Que em feia molta falta creure una mica en mi i bueno, que lluitant al final s'aconsegueix tot, no?
Uh-huh. Estàs seguint aquesta edició d'OT o no?
La veritat, no molt, perquè tinc molt temps, però veig el resum. No el directe, però sí que estic veient després, com és una plataforma i tenim la sort de veure'l després, doncs ho veig una mica després. I està molt guai, perquè clar, és un altre concepte, és molt xulo.
Jo volia dir que me va emocionar molt perquè sé com s'ho ha currat i al final és lo somni de Lorena i segueix somiant fort i quan va presentar este disco Me Vuelvo a la Vida ho va fer a Callao en una premiere brutal que va fallar a Madrid los temes en directe. Lorena, jo et vaig veure allí vestida de blanc en tota la teva família i molta gent de l'ofici, de la professió, que et va vindre a donar suport. Jo crec que és un dels dies que t'he vist més nerviosa a les hores prèvies als stories que feies, però també a la vegada disfrutant-ho més, com dir, ai, ha estat somiant tant en una posada en escena, en una presentació així?
Exacte, sí, no, va ser un somni fet realitat, la veritat, una passada. Jo ho recordo com bueno, el somni de la meva vida al final, no? Presentar un disc a Callao amb tothom allà, amb la meva família, els meus amics, la gent de la indústria, va ser molt xulo, molt xulo.
Bueno, doncs, Lorena, ara per tots aquells oients que diuen, bueno, quan podrem tornar a veure Lorena en concert? Quins plans tens ara?
Doncs ara, bueno, estic a Lleida el dia 2 de març i el dia 16 de febrer al Teatre de les Esquines de Barcelona, a Saragossa, perdó, sí. A Barcelona, a Vallès de l'Auditori. I ara estan començant a tancar-se ja les dates, sobretot d'estiu, que és el que tinc més ganes perquè és la gira, no? La famosa gira d'estiu.
Aquesta gira d'estiu, pues venga, festivals. Podrem veure algun festival, Lorena?
Home, jo crec que sí. Hi ha coses bastant bones de camí, així que jo crec i espero que sí.
Escolta'm, que no mos ha de fer vergonya, contractació oberta. Vull dir, qualsevol ajuntament, regidor de festes que mos estigui escoltant, programador cultural, contracteu a Lorena Gómez. Que esta dona se la devora en directe. Perquè és una bèstia parda del directe.
Una veu espectacular.
Gràcies, Jaume. Moltes gràcies.
Lorena Gómez, un plaer. Moltíssimes gràcies per ser la nostra padrina d'aquí del Raconet, a OT, de fabricació pròpia.
Gràcies.
Una abraçada ben forta.
Adéu, Lorena.
Adéu.
Estava pensant que la Lorena Gómez també va fer una versió de Rocío Jurado, crec, eh?
No, va fer-ho Tu cara me suena, trobo, no?
Ah, Tu cara me suena.
Pot ser o no?
Pots, ara ja no ho sé, però que
tot,
també
tenia
una tros de veu.
No, ho faig vore, i després piscinada. No, crec que sí, que Tu cara me suena. A la bueno. Final va imitar a Rocío Jurado, però potser Ote també va fer
pot
alguna
ser,
versió.
Pot ser alguna cosa. Per cert, jo vull saber una mica la valoració que fas d'aquestes primeres setmanes d'Ote.
Vale, o sigui, ja puc rajar, no?
Va, pots rajar.
Ja puc rajar,
sí,
mira.
Ara no sé que ens escolti el Dinet Rovira, perquè no se sap.
No, que és amic del programa.
Sí, simpatiquíssim, està molt actiu a xarxes.
Talleu el telèfon.
No, fem una cosa. Això és per construir, o sigui, són crítiques constructives.
Sempre. Vale. Des de l'amor i des de l'addicció a Operación Triunfo.
Per cert, Mercè, que tu també segueixes molt el programa, em sembla que Dinet Rovira també està superactiu a xarxes, no?, en aquesta bueno. Nova edició d'Operación Triunfo.
Bueno,
està...
No, però ell ha estat sempre així, Ejar, que és una passada. O sigui, Dinet Rovira, sí o no? No sé d'on treu el temps per contestar.
A mi em flipa, o sigui, em flipa perquè... És això, tots que contesta tothom.
Sí,
contesta
a tothom
i bloqueja qui s'ho mereix.
Home, esclar, ben
però l'altre dia va dir que per ser que ja portem unes quantes setmanes d'Operació Triunfo de la... Bueno, parlant-ne i tot això, que només ha bloquejat com a 6 persones i em va semblar molt poques.
Poquet.
No?
Sí.
Bueno, espero que no em bloqueje. De veritat, Ferran i Paula, talleu ara. O sigui, això que s'escolta només aquí... No, és broma.
A veure, o sigui, que no pugi, no?
Crítiques constructives, però jo et vull dir una cosa. No sé si sabeu, ara mateix el que és l'edició Gales i programes a la plataforma Prime Video... Va. Però el que és Canal 24 Hores és a YouTube.
Ah, carai, val.
Quan fan, abans de la gala, fan passes de micros, que ve a ser un assaig general a l'acadèmia per veure com porten una mica les actuacions i el treball que han fet.
Sí.
I no pot ser que el primer passe de micros caigui a YouTube. Comença el passe de micros i mon anem a negre.
No pot ser això.
Mira, Mercè, ara fa cara de que li...
No.
No, però ara, Mercè, volen dir... Calla, no ho digues això.
Sí? No, és veritat, és que va passar així. Va passar així, llavors que la gent no sabia ben bé que quin era el motiu, i llavors la gent començava a especular. Doncs,
això va ser el diumenge?
El dissabte. Dissabte o diumenge?
No, potser sí que... Bueno, va ser el cap de setmana.
És que a mi recorda, Mercè, que si et passés això el diumenge. Aquest
no,
enrenou...
No, va ser dissabte, te'n recordes que t'ho vaig comentar? Que teníem un sopar, i et vaig dir, ja m'han deixat sense el passe
mateix,
de micros.
Això mateix.
I llavors era perquè la gent especulava.
I el sopar va anar com va anar, No?
No, el va anar perfecte.
Sí? Això sí que em puc separar.
Perquè me la veig allà com molt enfadada, perquè va ser un motiu de...
Ho va pair.
Sí, ho vaig portar bé. Perquè, clar, deixeu-me explicar això, sisplau, perquè la gent especulava... No, clar, deixeu-me explicar, perquè jo sé font de primera... O sigui, ho sé, de primera mà. La gent especulava que era per problemes de copyright, perquè no s'havien pagat els drets de copyright de les cançons. I el mateix Tinet Rovira diu, però a veure, un moment... Com voleu que sigui problemes de copyright si s'ha fet aquesta cançó, s'ha assajat durant hores i hores abans de dissabte? Per tant, ja ens ho haurien d'haver demanat des de YouTube.
Ho enteneu, sí, però, no? Sí, tens tota la raó, però pintava una mica en això, perquè jo, que sóc un mindundi, sóc un bluflencer, o com se digui?
Ets el nostre influencer.
Soc, bueno, Borja, si sóc la vostra, jo sóc feliç. Estar. Jo que sóc la vostra influencer, sí, t'he de dir que he fet a vegades programes a YouTube o inclús a Instagram,
sí,
i quan poses una cançó, allò se corta.
Talla
l'emissió.
Però clar, però jo penso perquè no podia haver passat el primer passe de micros.
Però bueno, que al final tots cometem errors, jo el primer, per tant, això els hi perdonem. Però volia comentar. Lo que sí que vull dir és que per a mi...
Defensora, aquí.
No, no, ja està bé, perquè sí. Si els dos ho defensem, la gent apagarà la ràdio. Jo no estic d'acord amb tu, Mercè. Per què no estic d'acord amb tu? Perquè el nivell de la Gala 1 va semblar... O sigui, un nivell molt baix.
Ah, sí?
Jo penso, després de... No sé si eren 18.000 persones de càsting, te dic un pensament que vaig tindre natural. Jo ho seguiré mirant i el guai d'este programa també és la evolució. Ah. Però jo a la Gala 1 vaig pensar, després de 18.000 persones, l'únic que has trobat ha sigut això.
No, però saps
duríssim,
que...
Eh?
Però, no, però això, mira, jo no estic d'acord amb tu. Perquè, Borja...
Més discrepàncies.
Clar, perquè... O sigui, a veure, estic mig d'acord amb tu. D'una banda, sí que és veritat que va ser la Gala... Òbviament, només n'hi ha hagut dues, però la Gala 0 va ser molt més bona que la Gala 1. Però en aquesta Gala 1, quan tu dius, et refereix a aquest càsting, clar, la gràcia és que tu pots fer un càsting que per mi m'ha agradat, aquest càsting d'aquesta edició. El que passa, clar, tu no pots controlar, que això ho diuen molt ells, no? Tant la Naomi com el Manu Guix.
Naomi li diu, eh?
Clara.
S'ho sap tot, eh?
La seva amiga Naomi.
Tu hauries de fer de jurat d'Opera Centro.
Espera, deixar que la Naomi, clar, ja ho diuen, que després el que és a l'escenari en si d'OT...
Se t'engull,
que és un monstre. Llavors, tu, per molta veu que puguis tenir, per molta, diguéssim, espectacularitat o el que vulguis, si no tens tables, l'experiència que guanyen, diguéssim, a l'acadèmia, és que se't pot menjar.
Ho fa superbé, me traurà la secció. Ja ho faria millor ella 100.000 vegades que Natàlia Jiménez.
I jo crec que la Dena, per exemple, és un exemple d'això.
Uf.
Mira,
no
com pica la taula.
No puc l'actuació de Padam.
No puc
l'actuació de Padam perquè va superar les de la intuïció que van fer aquí quan van fer el repàs de la història.
Mira, jo no he vist ni una cosa ni l'altra, però es veu que sí. Eufòria, la primera Gala d'Eufòria i la primera Gala d'Operació Triunfo, res a veure, que d'Eufòria li va donar mil voltes.
Bueno, no abrigues este meló perquè estan als jutjats, esta gent, eh? Això ho hem de parlar, en temps. I l'últim que volia dir, mare, és que perdo els papers, Mercè, em fas perdre els papers. Això, ja, 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 les gales seran de 90 minuts, ja, 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 no. No, perquè jo tinc una vida molt ajetreada, jo necessito anar a dormir pronte. I a les 11:30 no havíem nominat encara.
Imagina't.
No, això no és ni constructiu, estic enfadat. I l'últim que vull dir és lo vestuari d'enguany. Fa temoreta, eh? Quina té molt vestuari.
Però,
veure,
fa temoreta.
Però jo dic que aquesta gent van vestits de casa seva i no.
Però jo crec que altres anys que feien aquí unos moños, unes coses a...
Però tu vas veure aquell que anava vestit de Buscando Wally? En la camiseta aquella de Tintín? No,
sí,
no.
Va fer tiroteo.
Bueno, i ja que estem a 2 minuts, deixa'm dir una cosa.
Què?
Ara que parlàvem d'OT, està relacionat, era un dels temes, però lo connecto, que aquí vam anunciar la ruptura, no és de riure, la ruptura de Chenoa, que també tallat, perquè està de moda, en Miguel Sánchez Encinas, que és l'uròleg d'Espanya. Bravo.
De best.
Quina cançó és esta?
La Chenoa, no? Cantant de best.
Però quina cançó és?
Simple de best.
Tina Turner. Vale, pues us porto en paper les proves. O sigui, havíem dit que havien tallat,
sí,
però Miguel se dedica a comentar-li tots los posts a Chenoa i li posa així com un comentari a una foto random i diu, you are simply the best.
Oh! Aquest és el...
Un moment, Ejarque, dissenyate un micro.
Mira, digues.
Compartim micro.
Sí,
què li posa, dir? You are simply the best. Sí. I quin emoji posa? Ai. Lo d'infinit, lo símbol de l'infinit.
Però si no em deixa parlar.
I què vols dir? Parla. S'apropa del teu micro, però mira, no, és que ja no el deixarem parlar més per avui, eh? Perquè arribem al punt de les 5. Gràcies,
infinit,
Jaume.
Infinit.
Ah, ja?
Infinit, perquè després tornem, eh? Ens posem al dia amb els principals titulars i a la tornada Santi Jiménez i el conseller. Deixeu-me parlar, Joaquim Nadal. Fins ara.
Adéu.